Ràdio Maricel a cel obert.
Els castellers que esperen la festa major esperen el 24 d'agost i esperen encara més el 24 de setembre. Segons diuen, que aquest 24 de setembre, doncs, agradaria que passés quelcom que va passar un 24 de setembre de no fa massa. Jordi Dòlera, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Josep Figueres, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Us agradaria que el 24 de setembre repetís?
Per supost.
Aquell 24 de setembre, no?
Fa 6 anys.
Fa 6 anys ja?
5 anys. Va ser el 2006, però 5 anys exactament, que vam descarregar el primer 4-8.
Mare de Déu. Hi ha possibilitats?
Sí, i tant, sí, tant que hi ha possibilitats. Sí, sí. L'optimisme per endavant, no, però a part d'això, sí que és veritat que vam començar la temporada amb un únic objectiu, que era treballar la canalla. Vam partir gairebé de zero amb la canalla, tota la canalla gairebé és nova d'aquest any, i hem seguit tot un procés de rodatge, d'anar-los treballant, d'anar-los pujant a poc a poc, primer els castells de 6, després els castells de 7, i ara aquesta canalla, doncs, després de 4 mesos de treball, d'assajos i d'actuacions, està força ben preparada, i a partir d'aquí, doncs, ja és quan pots començar a pensar, doncs, en objectius més grans, no? Uh-huh. La feina, diguem-ne, de lo que seria el tronc, més o menys a cada any podríem dir que hi és, sempre has de fer algun canvi i que altre, però clar, la base és la canalla. Si tens bona canalla et pots plantejar aquests castells, si no la tens és molt difícil, no? I bé, almenys des del punt de vista de la tècnica a data d'avui, és un objectiu que està sobre la taula, no? Esperem que quan arribi el moment, doncs, els assajos ens hi portin i puguem tornar-ho a intentar.
Doncs tindrem ocasió de parlar-ho i esperem tenir ocasió de viure-ho, com ho vàrem viure fa 5 anys enrere. A les portes, aquesta exposició del fet casteller. Per què en diem el fet casteller? I ens sembla que per la colla és molt important parlar de castells en general i no de la jove en particular.
Per què el fet casteller? Quan em vaig... Aquesta idea em rondava pel cap fa temps. I aprofitant que el Jordi Dòlera estava treballant amb l'arxiu, doncs era una bona manera d'aprofitar per explicar una miqueta d'història de Sitges en el món casteller. Sitges no és a partir del 71 amb l'aparició dels castellers de Sitges o el 93 amb la jove. Sitges ha vist castells molt de temps enrere. Hi ha una primera referència, Jordi ara també ho comentava a fora, que data del 1884, o sigui, fa 127 anys que ja es feien castells, o que es veien castells d'aquí. Són molts anys que es fa castell, i després sí que de forma poc continuada han anat venint aquí les colles de Valls, les colles del Vendrell, i sempre s'han vist castells aquí per festa major. A partir del 71 sí que hi ha una continuïtat durant 18 anys de colla pròpia, i a partir del 93, doncs ara també 18 anys de la jove. Llavors una miqueta d'exposició era això, era recopilar tots els castells que s'han fet a Sitges durant aquests 100 anys, no, pràcticament.
Consta, per tant, la fita històrica d'aquesta, no sé si dir-ne, primera actuació castellera de fa 127 anys, o suposadament n'hi havia hagut alguna anteriorment?
És difícil de saber. De moment, dades no se n'han trobat, de que hi hagués pogut. Ara, si tenim en compte aquella època, els anys 80 del segle XIX, estàvem dintre del que s'ha anomenat la segona època d'or dels castells, en places on es feien castells de nou en aquell moment, per aquí properes, a Vilanova se n'havien fet, a Vilafranca, tenint en compte com funcionaven els castells en aquella època, que eren els castellers, un nucli reduït, 40-50, marxaven, feien tota una ruta per les festes majors del voltant, i anaven fent castells per totes aquestes places. És fàcil suposar que un any o altre haguessin pogut també venir a Sitges a fer alguna actuació que, en certa manera, els hi podia servir de preparació de cara a l'actuació gran d'aquella època, que igual que és ara, era la de Sant Fèlix del 30 d'agost. Doncs és possible pensar que algun any abans hi hagués pogut haver-hi alguna actuació, que passa que de moment no hem trobat documentació que ho acrediti.
O sigui, la primera documentació que assenyala una actuació castellera a Sitges correspon a fa 127 anys enrere?
Correcte.
I va sortir on?
Hi ha una referència, bé, hi ha dues referències. N'hi ha una al llibre d'actes de l'Ajuntament, que està anotat, no recordo la quantitat exacta, però una despesa corresponent a l'actuació, i després hi ha hagut una referència indirecta que s'ha trobat més tard, i és que a Vilafranca, parlant de la festa major, em sembla que els llibres de l'Ajuntament també, nota una despesa d'un viatge a Sitges per contractar els castellers que estaven actuant en aquella època. Això és una setmana abans, per tant tenim doble referència de que realment en aquelles dates es va produir l'actuació.
La colla castellera que va venir?
Sembla que era la Vella en aquell moment, sembla que era la Vella de Valls.
D'acord. A partir de la recerca històrica, us ha cridat l'atenció que Sitges no tingués colla pròpia fins 80 anys després, per exemple, d'aquesta primera constatació històrica de la presència dels castells a Sitges?
De fet, totes les colles fora de Valls i Tarragona apareixen a partir de 1950. Si no recordo malament, Vilafranca és la...
Sí, Vilafranca és... s'hauria de parlar que hi ha experiències castelleres inconstants a Tarragona. Van sortint i van desapareixent colles a finals del segle XIX, principis del segle XX, però és a partir primer els castellers de Vilafranca 1948 o 49, si no m'equivoco, i després
40.
Ja a finals dels anys 60 primers castellers de Barcelona el 69, després els castellers
71,
de Sitges el 71, Bordegassos el 72, en aquell moment tornen, bé, perdó, i els Minyons de l'Arbós, la colla antiga els Minyons de l'Arbós, que són de l'any 58, si no m'equivoco, que després van desaparèixer i van tornar a sortir més tard. És en aquell moment on comencen a haver-hi una expansió del món casteller relacionada una mica amb aquella època, amb el context històric de reafirmació cultural, a l'època final de la dictadura de Franco. En aquell moment, doncs, tot el cultural es potencia, i a partir d'aquí és on hi ha aquesta revifalla cultural i on comencen a sortir colles castelleres.
D'acord, aquesta seria una primera revifalla, perquè la segona suposo que vindria a la vora dels anys 90,
sí,
amb aquesta explosió més recent on els mitjans de comunicació hi han tingut molt a veure.
No? S'ha situat molt, per una banda, amb el fet de l'aparició de les colles castelleres als Jocs Olímpics de Barcelona, les retransmissions que es van fer a Televisió de Catalunya en aquells moments, a principis dels 90, i junt això també una miqueta amb el fet que moltes colles grans doncs, van arribar al mateix nivell, al mateix temps, i això va propiciar la competitivitat entre elles, i si juntem una miqueta tots aquests factors, doncs aquí va haver-hi el que s'ha anomenat al començament de... Bueno, té diversos noms, no? Gent que parla de l'època de platí, de segona època d'or, de moltes maneres, però vaja, és aquest segon boom, no?, que dura fins als nostres dies, sí,
i que continuï. Al voltant del 93, que és quan apareix quan neix la Jove, també apareixen colles que ara estan en...
Castellers de Sants, per exemple, que fan castells de nou, són del mateix any que nosaltres.
Us anava a preguntar precisament per això, si d'aquest segon boom, vist amb una certa perspectiva que ja dona 9 anys, què n'ha quedat de totes les colles que van arribar a sortir, perquè hi havia, no direm que colles arreu de Catalunya, però sí que va haver una veritable explosió. Què n'ha quedat amb el pas dels anys?
Hi ha anys que s'ha arribat a la 60a llarga?
Sí, sí, no, la majoria han quedat. Els darrers anys, aquests 2 o 3 anys darrers, se n'han creat de noves. Hi ha, diguem, un fenomen, no sé, és difícil titllar-ho de fenomen en si, no? Però sí que s'està produint un fet que a la Catalunya central s'estan creant colles. S'han presentat els Castells de Solsona aquest any, l'any passat van ser Salets de Súria, els Margeners de Guissona fa 2 anys, s'estan creant colles a la Catalunya central. Sembla que hi ha una fase d'expansió també cap a territoris on fins fa uns quants anys doncs, no hi havia colles o gairebé no hi havia actuacions. N'han desaparegut algunes, sobretot en poblacions petites, doncs, que tenien problemes per mantenir, per la idiosincràsia del poble o pel volum de la població, per mantenir una colla. Estem parlant dels Xiquets de la Vila d'Alcover, dels Xiquets de Cambrils, els Castells de Vilaseca. Algunes colles han desaparegut, però en general la majoria de colles que es van crear per aquestes alçades avui en dia estan ben vives i hi ha totes amb un nivell entre 7-8 pisos de castells important.
D'acord. Moltes vegades això és un, suposo que un meló per obrir, perquè els propis membres de la Jove en el seu dia es van haver d'escoltar moltes vegades que ja veurem quant dura això, però suposo que els membres de la Jove, davant de l'existència d'algunes colles, també deuen pensar, ja veurem en determinats pobles què dura aquesta colla, no? Suposo que dins el món casteller també hi ha certes colles o certes experiències o iniciatives que també es presten una miqueta a dir, ja veurem què passarà aquí, no?
Aviam, de moment hem arribat a la majoria d'edat.
Això no cal dir-ho, sí, està clar.
Als 18 anys.
I heu arraconat, diguem-ne, aquella eterna cançoneta del principi, no?
Sí, que això seran 4 dies, que això no durarà, que Sitges no és... Home, s'ha demostrat que Sitges és plaça castellera. I a més perquè té una ha tingut dues colles a nivell, els Castellers de Sitges i la Jove, han vingut colles bones, i totes les colles grans han passat per aquí en un moment o altre, i aquesta por de que ha passat amb altres poblacions, jo no la tinc pas. Aviam, hi ha gent jove que està entrant a la colla, cada any entra gent nova, cada any entra... Sempre hi ha alguns que porten molts anys que es prenen un any de descans, lògic i normal, però sempre, aquests últims anys sempre ha entrat molta gent jove, molta gent amb ganes de treballar, amb ganes d'involucrar-se, i això dona esperança. Mm-hmm.
Ho dic, Josep, a vegades, per si quan aneu a fora, vosaltres mateixos també penseu d'algú altre que acaba de començar de dir, ui, ja veurem com anirà això o no.
Bueno, sempre s'ha de donar un vot de confiança, també. No? Sempre s'ha de donar... Aviam, començar no és fàcil, aquí tampoc no va ser gens fàcil començar.
Mm-hmm. I continuar, suposo, que encara menys.
Encara menys. I mantenir-se encara...
Mantenir-se encara menys, no?
Encara molt menys. Però bueno, aviam, és això, és desitjar-los que tinguin sort, que trobin la gent, que trobin canalla, que això és el més difícil, mm-hmm. potser, perquè si tens la gent però si no tens canalla, malament. I si tens canalla i no tens gent, també malament.
No hi ha cap manual d'instruccions aquí?
Ja. No. Estaria bé que hi fos.
Estaria bé.
Estaria bé perquè moltes vegades errors que comets, totes les colles cometen errors, doncs es podrien evitar, no? Crec que el més important de cara a una colla més o menys nova sempre és, primer, tenir molt clar on és. I entès vol dir saber la idiosincràsia del poble amb el qual està aquesta colla, el tipus de gent que ve a fer castells, què busca, què volen, mantenir un equilibri entre els castells en si, perquè una colla castellera és una colla castellera, però també has de donar alguna cosa més a la gent, has de tenir una vida social, has de fer activitats, també per la canalla, evidentment, uh-huh. que no tots siguin castells, i aleshores, quan més les persones estan al capdavant d'una colla, tenen clar això, més encerten en aquesta direcció i més conscients en són d'això, aquesta colla té moltes més possibilitats de tirar endavant si no tens al davant gent que potser doncs, estira més el braç que la màniga en un moment donat, volent tirar molt amunt perquè la colla d'allà està fent no sé què. És tot un conjunt, no? Però jo crec que el més important d'una colla és saber qui ets, on ets i què vols fer, no? Si tot això ho conjuntes, és molt possible que aquella colla tingui èxit. Després, evidentment, haurem d'anar a buscar cas per cas. Això, parlar-ho amb un poble petit té molta importància. Si te'n vas a Barcelona amb 1.500.000 habitants, doncs clar, és molt més fàcil que una colla ja progressi per altres mecanismes, no? Però crec que això és molt important, saber on t'estàs i què t'envolta i què et demana el poble i fins on te pots arribar.
Aquí hi ha un bon exemple amb la colla de Mataró, els capros de Mataró. Han tingut uns anys de treballar, anar pas a pas, no volgués tirar més el braç de la màniga i els resultats s'han vist al cap dels anys. Ha sigut una colla que és recent, és del final del 90, potser, Mataró?
Mataró és del 95, si no m'equivoco.
Sí, mitjans dos anys més jove
que
nosaltres.
95-96, sí.
I a base de treball, de pas a pas, d'anar estructures per estructures, treballar primer una cosa, després l'altra, no volgué córrer, ha arribat que porta ja bons anys al nivell alt de Castell.
I un entorn favorable, és a dir, una població molt gran, que et permet captar molta gent, mm-hmm. sense competència, entre cometes, al voltant, i tot això ha ajudat, no? Aquells que s'han pogut fer un pas...
Us anava a preguntar per això, perquè segurament els propis castellers són els primers que deien, veure, Mataró, van començar tant, han aconseguit tant, i cada terra fa sa guerra, no?
Això és una de les coses que més no sé com t'ho diria, no? que més injust es trobo quan la gent es dedica a fer rànquings, no? Aquests periodistes
que pot fer mal, vaja.
Sí, perquè és molt injust en el sentit de dir mira, aquesta colla, mira on t'arriba i no, aviam, aquesta colla on t'està? Què té al voltant? Quanta població?
Vols dir que pot pervertir el sentit del que...
Comparar colles perquè han crescut el mateix any segons la situació, clar, ara mateix per exemple, la Jove de Sitges, o per no centrar-ho tant als Bordalassos de Vilanova, estem en poblacions properes d'un volum d'habitants determinat amb la colla més gran de Catalunya a 20 quilòmetres, que el que vol fer castells grans ho té molt fàcil per marxar, i aquí estem sobrevivint amb aquest entorn, amb colles grans al voltant, dues colles de 7, que puntualment fan castells a 8, i la colla més gran de Catalunya. Clar, i no pots comparar aquest entorn amb l'entorn de Mataró o l'entorn de Lleida, per exemple, que també és una colla que fa castells a 8. Clar, i aquestes comparacions a vegades tot ho posen al mateix sac i no es pot fer així, no?
És inevitable comparar per això, no, Jordi?
Sí, és inevitable, però s'ha de ser una mica objectiu quan es fan aquestes comparacions.
En el fet de dir una colla fa un castell, una altra colla fa un altre castell, diguem-ne en abstracte, Cap. Vaja, valorem les coses...
Per exemple, per mi té moltíssim mèrit, per no centrar-ho aquí en la comarca,
sí,
eh?
Sí, sí.
Però té moltíssim mèrit per mi que una colla com els Marjaners de Guissona estiguin fent castells de set a una població de 5.000 habitants al mig de la Catalunya, que els castellers de Sants facin castells de 8, per exemple. I me l'estimo molt perquè és una de les colles que més
relació tenim, no?
Però clar, estan a mig de Barcelona, per dir d'alguna manera, amb una població enorme d'on poden sortir-se de gent. Llavors, clar, comparar-ho tot. Aquests són de 8 i els altres són de 7. Fantàstic. Potser té molt més mèrit fer castells de 7 a Guissona que no fer-los de 8 a Sants. No? Que això, a vegades, amb aquestes comparacions s'ha d'anar una mica en cuidat.
No estem, però, en un món on els matisos...
Bé, és difícil, hi ha gent que entén més i gent que entén menys. Probablement, quan menys entens de castells, doncs més et pots fixar en un rànquing i dir aquest és millor i aquest és pitjor, no? Però clar, no és tan fàcil això, no?
Bueno, i segurament seria injust fer-ho d'aquesta forma, no?
Per mi és molt injust.
Parlàvem del fet casteller, una exposició que neix molt relacionada també amb l'obertura de l'Arxiu de la Jove. Quin ha estat aquest procés d'elaboració de l'arxiu, en definitiva, de com aplegar tota la documentació de la Jove i no de la Jove, perquè l'arxiu, com ja van dir en el seu dia els responsables i com s'ha comentat, hi ha documentació castellera així en general. Com ha anat tot aquest procés?
Sí, aviam, una part de la base de l'arxiu, diguéssim, que és el meu propi arxiu, no? Jo fa molts anys que segueixo els castells, abans inclús de que hi hagués la colla Jove de Sitges. Uh-huh. És una activitat que m'encanta, són aquelles coses que a la gent li agrada una activitat molt, doncs a mi són els castells, i ja doncs des de fa molts anys jo personalment recopilava documentació, arxius, guardava retalls a diaris, mm-hmm. comprava llibres de castells, perquè doncs, m'agradava molt el món, a part d'anar a moltes places a veure castells.
O sigui, la clàssica afició de tisores.
Exacte, no? Per dir-ho d'alguna manera. I aleshores, clar, això amb els anys, doncs, per una banda, doncs, va acumular molta documentació, no? I això, diguéssim, tota aquesta documentació ha anat a parar allà a l'arxiu i seria una mica la base de la documentació fora del que seria la Jove de Sitges.
D'acord.
Llavors ja per aquí tenim una base, per l'altra tota la documentació que ha generat la Jove de Sitges, i després per altra banda, jo quan vam estar fent amb el Santi Terraza el llibre dels 15 anys de la Jove, clar, jo em vaig adonar que tenia moltes dificultats per trobar informació dels castellers de Sitges. A la premsa gairebé no hi havia molta documentació, sabia per contactes, per conèixer una mica la gent, domicilis que podien tenir documentació, i bé, evidentment, doncs, vam recórrer amb alguns, sobretot en Ricard Baqués, que ens va donar molta, molta documentació, però clar, una vegada fas això, penses, ostres, no pot ser que una activitat d'una cosa com aquesta, que ha durat 17-18 anys, no hi hagi un lloc on tot això pugui estar recollit, on pugui haver una documentació per si algun dia algú vol fer un treball sobre aquest tema, no? Que per mi és una cosa que la bibliografia sitgetana li falta, un treball seriós sobre els castellers de Sitges i tot el que van representar en la seva època, això es pugui fer, no? Llavors, una mica per aquí i una mica per allà, doncs al final vam anar conjuntant una mica l'idea, i l'any passat vam parlant amb el president de la colla, amb el Quique Costell, i vaig dir, Quique, a veure si aquest any ens hi podem posar d'una vegada, i diu, sí, diu, aquesta és una de les promeses de la meva època de president, mm-hmm. ha estat 2 anys, i diu, aquest any farem l'arxiu, no? I d'una cosa de l'altra, doncs vam poder aconseguir-ho.
D'acord, més d'un es va sorprendre de la quantitat d'informació que hi havia dins aquella petita habitació tan ben organitzada, però com s'ordena tot això? És a dir, aquella allò de dir, bé, molt bé, ara ja hi ha no només aquesta documentació, sinó suposo que també per la colla seria molt important que totes aquelles persones que creguin que poden tenir un material d'interès per la colla i que pensin que casa seva doncs no fa un servei especialment bo per a res, doncs sàpiguen que la colla òbviament es responsabilitza de la conservació d'aquest material.
Sí, això és una cosa que tenim clara que volem fer, no? L'arxiu s'ha d'obrir a la gent del poble. Qualsevol persona, abans ho comentava amb el Josep Maria, qualsevol persona que tingui documentació, que la vulgui deixar en dipòsit, ho podrà fer. La tindrem ja ben guardada, tota la cura del món, la gent sabrà el que ha deixat, el que té, ho tindrem tot perfectament controlat, i la gent sap que ja podrà tenir un lloc per guardar aquesta documentació, mm-hmm. que moltes vegades ens acaba en un calaix, en un armari,
sense... No es mira mai més.
Abans ho parlàvem, no? d'aquests dies, sobretot Josep Maria, que li hem donat molta documentació per treballar l'exposició, i a vegades li venien amb un tou de fotos, no? I clar, et donaven allò i deies, perfecte, no?
Ara.
Estupendo, quanta fotografia, però clar... Bé, d'on és això? Com ho classifico?
De quin any?
Tota una feina a fer darrere, no?
El problema és quan et venen les fotos i dius, ostres, mare meva, quanta foto, foto maca, castells macos, però mirava la darrere i deies, vale, sé el que és perquè veig el castell que és, però quan és? Això és una altra...
Alguna vegada algú ens comentava, sembla mentida, és una bestiesa, eh? Ara potser ja no tant, perquè la fotografia digital ja incorpora moltes dades, però quantes fotografies que tenen un valor importantíssim doncs han quedat així en l'anonimat perquè ningú en el seu dia al darrere amb llapis va apuntar, jo què sé, 30 de març, per exemple, i ens vam quedar tant.
I era senzill, de fer-ho, però
era senzill de fer-ho,
no s'hi pensava.
Però no s'hi pensava. Sí.
Doncs moltes.
Moltes.
Perquè... més o menys, algunes saps, encara que no posi la data, saps més o menys localitzar-les, saps...
una certa referència,
suposo. Ficar-li la data, perquè llavors... tens la referència de l'actuació escrita i més o menys pel lloc, les colles que moltes fotos venien la foto de la colla local més alguna de les colles de fora. Clar, llavors mirant les actuacions de la colla d'aquell any amb qui actuava, més o menys la pots datar. Altres no. Clar, ja tenim fotos de sortides d'ofici agafades des d'angles diferents i dius, vale, sé que és una sortida d'ofici,
però
no sé
de quan?
No sé si és Festa Major Santa Tecla, no sé si és de quin any, clar, llavors això costa més de...
Perquè els propis autors, les pròpies famílies que donen aquestes fotografies tampoc en tenen referència de quin any podia ser, algunes vegades.
Algunes vegades costa. Altres diuen, sí, mira, aquesta és el castell tal que es va fer tal dia perquè estava jo aquí, estava... Fulanito pujava, Manganito estava aquí... Que...
corrents a apuntar-ho.
Llavors, més o menys ho anotes.
No, si te les dona el casteller, en aquell moment, doncs, potser encara se'n recorda, no? Però a vegades, per desgràcia, doncs, algun material ens ha vingut de gent que ha traspassat. Clar, jo estava guardat a aquella casa i és molt difícil...
veu una caixa plena de coses.
Que aquella persona sàpiga exactament, no? Però bé, és la feina d'un arxiu, no? Una vegada tens tota aquesta documentació, doncs a poc, classificar, datar... guardar, ordenar bé, tot això serà la feina que tindrem.
D'acord, aquest és un procés que ara de començar, no, Jordi?
Sí, evidentment és un procés que anirem fent ara a partir de...
Passat
Santa Tecla, que gairebé jo diria que quan acabi la temporada,
és que,
amb aquests
és que,
llargs esclar, mesos d'hivern que tenim per anar fent aquestes
vist així,
coses.
Això és un món.
Sí, no, és feina i evidentment, doncs, el que comentaves abans de la digitalització, no? Ara tot es fa digital, ara és molt més fàcil que la documentació, que sé jo, la documentació que s'envien a la gent de la colla, abans s'enviaven cartes, ara s'envia
correus electrònics,
fotografies dels darrers anys ja tot està digitalitzat, però de principis de la colla, doncs, les fotos anaves amb el carret a revelar, tot això s'ha de digitalitzar per tenir, hi ha una feina d'anar fent, però almenys ara ja tenim el lloc on està, pots agafar i no, ostres, voldria trobar això, a veure qui ho té a casa seva, aquest, l'altre, el de més enllà, menys ja sabem on està tot.
I moltes fotografies estan en negatiu encara.
Exacte, s'hauran de treure dels negatius i bé.
Ves a saber ara on te'n treballen això, perquè pocs jocs en revelen ja.
Encara en trobarem algun.
Segur que sí, però hi ha algun referent en colles castelleres amb arxiu?
Jo, una mica per organitzar el nostre, ens vam basar amb l'estructura de l'Arxiu dels Xiquets de Tarragona. No fa gaires anys que el van arreglar. Clar, Tarragona tenia una problemàtica semblant a la nostra des del punt de vista de que no només és les colles que hi ha ara, sinó que hi ha una llarga tradició, i a més molt més gran que la de Sitges, d'actuacions castelleres. Llavors tenia molta documentació gràfica, de fotografies, de premsa, del diari de Tarragona sortien moltes cròniques castelleres, i ells sí que se van veure també la necessitat de dir, bé, fem un arxiu, però a més l'ampliem i el fem gran a nivell de tota la història de Tarragona, no? I una mica l'estructura que ells van seguir, molt ben organitzat, a més allà tenen dues persones responsables que a més són arxivers, treballen en l'arxiu. Jo sóc historiador i tinc quatre coneixements, però ells realment són arxivers, i llavors van fer una feina molt ben feta de classificació, que a nosaltres ens servirà també de mirall a l'hora de...
D'acord, entesos, de com sistematitzar, de com deixar-ho tot bé.
Exacte.
D'acord. Com es planteja l'exposició? I a partir d'aquest fons, per dir-ho d'alguna manera, com s'estructura a partir d'aquí i com segueix?
Aquesta exposició a mi em rondava pel cap ja des de feia uns quants anys. Més que res per saber l'eterna pregunta que té tothom d'on venim, qui som, una miqueta l'herència dels castells de Sitges.
L'on anem és el sortiu carrer.
L'on anem és, ja el veurà. Cada assaig et marca on anem. Aleshores, aquesta exposició em rondava pel cap des de fer un parell d'anys i sabia que en Dollera tenia molta documentació i aquest any estava treballant en l'arxiu. Aleshores, a mitjans de juliol d'aquest any, el Retiro, que munta en l'exposició de Festa Major cada any, la colla que s'havia ofert per muntar-la aquest any, al final es va, no sé per quins motius, al final no la va fer. Llavors jo parlant amb la Laura Gómez, la parella i secretària del Retiro, que per cert avui no ha pogut venir perquè està treballant, i aquí m'ha dit que la feliciti perquè realment ha fet una feina excepcional aquestes dues setmanes. Parlant amb ella, m'ho va dir, el Retiro s'ha quedat buit d'exposició.
És que ara anàvem a fer un parèntesi aquí. Si necessiten algú que munti exposicions, truquin a la Laura.
Sí, la recomanarem sense
problema. La recomanarem sempre, val per Carnaval, per Festa Major, per qualsevol allò, exposició que necessitin algú que digui, vinga, com ho podem fer això? La Laura, funciona sempre. Torni, Josep Maria.
Llavors, li vaig com...
Ja està. No, home, no, ja ho sap, que ho diem de debò.
Li vaig comentar que tenia aquesta idea pel cap i em va dir, va, pues, fem-la. Bueno, però aviam, estem a mitjans de juliol, la inauguració és per Festa Major un mes, no sé si donarà temps. Ah, jo t'ajudo, jo et dono un cop de mà. Vale, vale. Llavors, la primera persona que vaig parlar, pensar i parlar va ser en Dolera. I vaig dir, Dolera, mira, tinc aquesta idea. Anem? I en Dolera em va dir, anem-hi. No tinc el problema, ja, en un mes la podem fer, la podem tirar endavant. Hi ha informació suficient de la jove i l'únic que hauríem de buscar és ampliar la colla dels Castellers de Sitges. Okay. Llavors, parlant, i vam dir, bueno, jo no vull fer una exposició de només de Castellers de Sitges o només de la jove de Sitges. Jo vull fer tinc una idea de muntar una exposició del fet Castellers de Sitges, que englobi aquests 127 anys que dèiem fa una estona. No li va dir, quedem un dia d'aquests, prepararem un guió, mirem més o menys què podem fer i endavant. I això va ser, pues, et dic, a mitjans de juliol. La idea era inaugurar-la més endavant, era inaugurar-la més a prop de Festa Major, el 20-21 d'agost, per coincidències amb altres actes, cabassuts, dracs, altres coses, vam arribar a la conclusió que no solapem coses, avancem nosaltres a l'exposició, que aquest potser és l'únic punt en contra que hem tingut, una setmana menys de feina. Però bueno, han sigut tres setmanes intenses. Tres setmanes de trucar, tres setmanes d'anar a buscar coses, tres setmanes el Dolera s'ha encarregat de l'arxiu, biblioteca i més o menys dels textos. Jo m'he encarregat més de fotografies, d'escanejar-les, amb la Laura de maquetar-les. I aviam, sobre el paper, perquè aquesta tarda hem d'anar a buscar les impressions, sobre el paper és una exposició que farà goig. Esperem que faci goig. Mm.
I que s'estructura a partir de què? De dates fonamentals, d'una certa cronologia d'aquests 127 anys, de diades assenyalades, de moments històrics determinats?
Aviam, l'exposició està dividida en tres parts. Hi ha la part de colles de fora, hi ha la part dels Castellers de Sitges i la part de jove de Sitges. La jove de Sitges sí que està estructurada més pels primers castells que s'han descarregat a Sitges.
Sí.
La gamma de set que s'han descarregat a Sitges, a l'excepció de la torre, que és l'espineta que tenim clavada, que només l'hem pogut carregar. Tota la resta està així. Una miqueta també els orígens i els inicis, una miqueta de referència dels primers assajos, la primera actuació del 93, i després també un recull de fotografies de les places que ha actuat a la jove aquí a Sitges.
D'acord.
Després també hem fet un apartat d'actes de Festa Major, sobretot perquè aprofitant que l'any passat vam fer l'ofrena a Sant Bartomeu, hem recollit unes quantes fotografies de l'ofrena, sortides d'oficis antigues, actuacions de vigília. I després de les colles de fora ens hem centrat en referències històriques de colles que han vingut aquí, ja sigui un programa de Festa Major del 1900, actuacions dels Nens del Vendrell del 35,
Sí.
Mm-hmm. També els Nens del Vendrell quan van vindre aquí el 65-64,
actuacions de fotografies també de la Vella de Valls que va venir a Sitges el 47, el 51.
Especialment de fora, quines colles van venir bastant sovint aquí a Sitges?
En aquella època eren les colles de Valls i els Nens del Vendrell, que eren les colles que en aquell moment estaven fortes. Hi ha alguna actuació dels Castellers de Vilafranca en mitjans dels anys 50-60, mm-hmm, però bàsicament eren Nens del Vendrell i els que venien i la colla vella o la colla nova de Valls en el seu moment. Mm-hmm. Eren bàsicament les colles que havien vingut aquí.
Després a colles de fora també s'ha fet un subapartat que és les colles de fora actuals que han vingut a actuar aquí durant els últims anys. Llavors tenim un plafó dedicat més o menys a cada colla que ha vingut de fora. Tenim Castells de Vilafranca, tenim Minyons, tenim les
Velles... Les colles grans han fet castells més grans a Sitges, perquè clar, avui en dia, com que tens tanta documentació i s'han fet tantes actuacions a Sitges, doncs ja hem anat a triar una miqueta...
Escollir
una mica les actuacions més destacades, no? Que han donat més prestigi a la plaça de Sitges, perquè abans comentaves que havien vingut moltes colles a actuar. Amb la Jove de Sitges, 35 colles diferents han passat per Sitges.
Si fas una exposició d'aquestes 35
ja en tens per
no hi cabíem, no? Aleshores, aquí sí que s'ha buscat destacar d'aquests darrers anys, on sobretot aquelles coses més puntuals, el primer castell de nou que s'ha fet a Sitges, l'actuació més important, s'ha anat a buscar una miqueta, doncs això, no, les colles més destacades que han vingut, s'ha treballat més amb aquesta direcció.
Perquè és clar, els millors castells mai fets a Sitges s'han vist els darrers anys.
Exacte.
És una obvietat, però
el primer es va fer el 96, els castells de Vilafranca van convertir el cap de la vila en plaça de nou a la Diada de la Colla, i després l'actuació més important que s'ha fet mai a Sitges, que és del 2007, també els castells de Vilafranca que van descarregar el 4 de nou amb l'agulla, la Torre de Nou, el 3 de nou i el Pilar de Set en folre, una actuació impressionant, encara està i estarà bastant de temps dintre del top 50 de les actuacions més importants a la història del món dels castells. I de fet, a mi m'agrada destacar-ho com a un sitgetà, l'actuació més important que s'ha fet mai a la comarca del Garraf. Tot això que a Vilanova s'han fet molts castells, doncs la millor actuació que s'ha fet a la comarca del Garraf s'ha fet aquí a Sitges.
Algú preveia en el seu dia això o no? O això va ser una sorpresa per tu?
Va ser una sorpresa. L'avantatge de convidar els castells de Vilafranca per la Diada de la Colla, que normalment acostuma a ser un parell de setmanes, 10 dies abans del Dia de Tots Sants, que és la seva actuació, és que moltes vegades venen aquí a preparar el que volen fer allà, o si tenen molta feina acumulada, com va ser aquest cas de l'any 2007 per l'1 de novembre, doncs ja fer alguna cosa aquí per treure una mica de pressió i no arribar a la seva diada doncs massa carregats de pressió, no? I amb alguns anys doncs això ens ha facilitat que ens fessin actuacions tan impressionants com la del 2007, no? Altres anys, doncs, normalment, algun castell de nou sempre entre cometes cau i
dos més amb un pis menys del que anirà per tots els anys.
Exacte, i llavors sempre...
Això ens un assegura, termòmetre, vaja.
Sí. Ens assegura, a part que hi ha molt bona relació amb els castells de Vilafranca, per ells això és una plaça molt, molt favorable, i molta relació amb gent d'ells, amb gent d'aquí Sitges, de molts anys.
Gent de Sitges que ha baixat just.
Exacte, i l'amistat personal, en Cisco Rossell, que ha estat president de la colla, té molta amistat amb molta gent de Vilafranca, que sigui el Fèlix Miret, l'històric pilaner d'avui, doncs estiuatge aquí Sitges, estiuatjat molts anys. Sempre hi ha hagut una relació entre les dues colles molt... molt important. De fet, és la colla amb la que més vegades hem actuat nosaltres, no?
Colla gran és la que et queda més a prop, no? Deixa estar...
Estan aquí al costat, tot ajuda, no?
Sí, sí. Tothom ara té cotxe.
Exacte.
Que fa 30 anys, diguem-ne, no hi havia tanta gent en cotxe.
I a part que les colles que venen a actuar a Sitges, doncs hi venen molt de gust, no? Perquè és una plaça amb molt d'ambient, la gent després pot quedar per aquí i fer una volteta, sopar, i tot això ajuda que les colles vinguin aquí amb moltes ganes.
És una plaça, Jordi o Josep Maria, amb un ambient singular també, eh?
Sí, sí, sí.
A l'hora de contemplar els castells, a l'hora de viure'ls.
Hi ha l'aficionat que es queda a veure tota l'actuació, hi ha el passant, que va amunt i avall, i bé, tot ajuda a crear. A més, una plaça amb unes mides molt bones per fer castells, no és molt gran, tampoc és molt petita, que no t'ho puguis ni moure, llavors, doncs, és una plaça, bé, ja no ho dic jo per com a sitgetà, sinó comentaris que sents d'altres colles, inclús de periodistes castellers que venen a fer aquí a cobrir alguna actuació, doncs tots sempre que és una plaça que té molt de caliu, que molt maca, molt, molt acollidora, comentaris d'aquest tipus sempre els has sentit.
D'acord, us ho pregunto perquè anant per aquests mons de Déu, com aneu, no sé si hi ha moltes places semblants des d'aquest punt de vista de vivència castellera tan diversa per part del públic.
Hi ha de tot.
Sí, sí. Home, això potser a nivell d'aquest moviment de gent i això, potser ho podríem comparar salvant les distàncies, perquè la plaça és enorme i no... i el fet que s'ompli o no es pot, però podríem comparar-ho a la plaça Sant Jaume, no? En el sentit que hi ha molta turista i també hi ha molt aficionat i doncs, veus molta gent que va passant, però
passants
també hi ha gent.
I aficionat.
Ara, clar, evidentment, la plaça Sant Jaume és enorme i no pots dir està mig buida, està mig plena, perquè igual dius està mig buida i hi ha mil i pico persones mirant una actuació. Però potser el tipus de públic amb les actuacions, diguéssim, que fem un dissabte a la tarda al mes d'agost, no? Sí que es podria comparar per aquí, potser.
D'acord. Per tant, com dèiem, l'exposició dedicada, per una banda, a les colles forànies que han vingut a Sitges i també, òbviament, a la colla dels castellers de Sitges i a la colla jove dels castellers de Sitges.
Els castellers de Sitges la vam voler estructurar una miqueta per etapes, perquè tampoc, com que no teníem molta documentació, en teníem però no gaire, doncs més o menys vam fer una miqueta per èpoques. Tenim fotos dels inicis, del primer castell de Sitges, tenim després èpoques de més o de menys nivell, tenim, ara ho estic parlant de memòria, tenim el començament que és el 73, tenim després l'època del 75-76, després també tenim l'època de, possiblement la més gloriosa dels castells de Sitges, que és el 79-81, clar, això dona per ficar moltes fotos. I aquí, amb els castells de Sitges, li hem volgut fer dues excepcions, perquè l'exposició, de fet ho diu el nom, és el fet casteller de Sitges, ens vam centrar en actuacions de les colles a Sitges, de totes les colles que han vingut aquí a actuar i de les locals que han actuat aquí a Sitges. I amb els castellers de Sitges hem volgut fer dues excepcions, per història i perquè realment són fets importants. Un és el concurs de Vilafranca del 73, en què la colla local queda tercera, concurs que va fer Vilafranca, per darrere de la Vella i Vilafranca va quedar?
Sí.
Empatats amb la jove, amb les joves de Valls. Quedar tercera el 73, amb dos anys de vida que tenia els castellers de Sitges, és un fet destacable i amb nivell molt alt, perquè per aquella època 5 de 7, 4 de 7 amb l'agulla, torre de 7,
eren grans castells, eren que no es veien gaire per les places, sí, és veritat.
Nivell molt, molt, molt elevat. I després també tenim un 5 de 7 fet a Vilafranca, Sant Fèlix, el 73. El 73 també. Quan referim a Sant Fèlix és el 30 d'agost.
Sí.
El Sant Fèlix, la diada. Aviam, poques colles actuen a Sant Fèlix. I que els castellers de Sitges sigui una de les colles que ha actuat allà té molt de mèrit. I també el 73, amb tot just dos anys.
Sí, era una cosa que s'havia de destacar, perquè és el que diu ell. En aquella època, i ara amb la perspectiva del temps, pensàvem actuar en Sant Fèlix, quan avui s'estan esbarallant les colles de nou entre elles per anar-hi, colles que estan fent castells de nou gairebé cada setmana, doncs evidentment el mèrit de l'època era...
I estem parlant del 73, que 4 de 8, 3 de 8, i potser la torre de 8 en folre era gamma extra.
De tant en quant, i si es feia, sí.
Era un gamma extra, i que els castells de Sitges, perdó, fessin castells de 7 de gamma alta, com la torre, el 5 o el 4 amb l'agulla, té molt de mèrit. I a més, perdona, Vicent,
sí, jo, deia,
en el context que era Sitges l'any 73, que no és una població de 25.000 o 30.000 com són ara, que eren
10.000 amb prou feines.
Sí, per una colla, per un poble de 10.000 habitants a aquest nivell, té molt de mèrit.
Es queden dos minuts. Algú ha vist, suposo que molts de la colla no deuen haver vist una camisa blava de la colla dels castellers de Sitges. I em sembla que l'exposició es podrà veure?
Es podrà veure.
Sí. Bé, fotografies en color, alguna no han pogut veure, però camisa en viu segurament no. I bé, és una de les coses doncs, que ens fa més il·lusió. Perquè, bueno, a part del material fotogràfic, hi ha material divers,
sí.
Cartells,
trofeus,
exacte, hi ha diverses coses, i aquesta és una de les coses que ens fa més il·lusió.
Avui, perquè els més grans sí que en podeu haver estat testimonis, però hi ha tota una generació, diguem-ne, que aquestes camises blaves, de les quals més d'una en parlaven al seu dia, no les ha vist així a primer cop d'ull, no?
Sí.
Bueno, és una de les coses que ens feia il·lusió que estiguessin. La camisa blava, a mi personalment em feia il·lusió que estigués. És un record que hi ha, és història, si la pots tocar, és història viva de la vila. I a mi em feia personalment molta il·lusió poder exposar una camisa de color blau.
Doncs a més de tota aquesta documentació històrica i gràfica que es podrà veure a l'exposició, alguns elements...
Sí, jo volia fer un petit incís abans de que se'ns oblidi, que a veure si ens queda poc temps, i és que també hi ha una part petita, perquè l'exposició al fet castellà, però hem volgut deixar una petita part parlant de la gralla. Evidentment no podíem obviar les gralles, els castells i les gralles sempre han anat lligats, i una petita part doncs sí que hem intentat doncs parlar una mica, relacionar el que és la gralla i els castells, que això jo era una cosa que tenia clara que tenia que sortir, encara que no sigui el fet de l'exposició, però s'hi havia de fer referència, i una petita part li hem dedicat.
Element indissoluble, com diu algun graller, que també les gralles ajuden a fer pujar els castells. Si els ajuden a fer molt bé o no, ja està per veure en alguns casos, però almenys en el cas de Sitges segur que sempre han ajudat a fer pujar-los. Jordi, gràcies. Josep Maria, gràcies.
Bon dia.
Diumenge a les 8 s'inaugura l'exposició El fet casteller. Tornem en 5 minuts.